Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ha arribat a la sala en Jordi Borràs. El Jordi Borràs és l'autor d'un llibre que es diu Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, on es veuen fotografies, en fi, algunes d'elles, en fi, tan terribles com el que hi vam escoltar a Montjuïc. És un clàssic, habitualment, és un clàssic sentir proclames. A mi m'agradaria escoltar, aviam si ho podem passar. Sí, dius el número 3, si és el número 3, el número 3, perquè no tinc el guió aquí sobre, però en fi, és el 3, que és el que ahir va gravar el germà del Jordi, l'Eduard...
Enric.
L'Enric, a Montjuïc, deia això.
Antes en la marcha! Antes en la marcha! Hemos visto por ahí a esta rata, Jordi Borràs. Os pido a todos que miréis a vuestro lado. Y si está, le deis un capón. No muy violento, no vaya a ser que os vayan a detener. Le dais una buena hostia y que se vaya.
¡Ahí, ahí, ahí!
Tens por, Jordi, o no?
No, estic molt tranquil.
Estàs molt tranquil. Ho has posat en mans d'algú?
Jo vaig parlar amb advocats, avui continuaré parlant-hi, i, evidentment, la meva intenció és denunciar-ho. És la meva obligació.
O sigui, ho faràs, eh?
Ho faré, però em temo que passarà com les últimes amenaces. Jo porto des del 2013 rebent periòdicament aquest tipus d'amenaces, que s'arxivaran, i aquí no passarà absolutament res.
Va. Clar, devies quedar pastamoniat, no?
Sí, no. És a dir, jo vaig estar al principi d'aquesta manifestació, a partir del moment que, tot i la precaució de disparar des de la distància, perquè ja em temia que podia passar alguna cosa d'aquestes, a partir del moment que el mateix Pedro Chaparro incita tot el bloc manifestant a cridar a Jordi Borràs, hijo de puta, doncs jo agafo els trastos i marxo, perquè la meva feina com a fotoperiodista ja no la puc fer amb tranquil·litat. És a dir, jo quan porto una càmera a les mans, el que vull és ser transparent.
Permeta'm, només entre cometes van ser insults?
Sí, bé, insults, i el Pedro Chaparro va agafar l'osso d'escorta que té darrere i va anar cap a mi, i a partir del moment que vaig veure que la cosa es podia posar lletja, doncs vaig marxar. És a dir, és un gest xulesc més d'aquest tipus de gent.
I qui també... és aquest home? Explica'ns qui és aquest home.
Doncs ell és vicepresident de Democràcia Nacional, fins fa poc era el dirigent de les joventuts, de DNJ, Democràcia Nacional Joven. És un noi que viu a Madrid, em sembla, no és d'aquí, això segur, i que, bé, intenta fer passos per ser el proper successor de capdill d'aquest partit. A més, aquest és un dels individus que va entrar al centre Blanquerna de Madrid, i bé, i tots sabem com va quedar allò, no? Absolutament impune.
No, i a més ahir atiava en el seu discurs a fer això.
Sí.
Ho atiava. És a dir, quan parles d'aquesta gent, és de Madrid. Va venir molta gent ahir de fora de Catalunya?
Cada any, pel 12 d'octubre, ve bastanta gent. De fet, l'any passat, amb Autocars, Societat Civil Catalana, em sembla que es va gastar més de 50.000 euros. Aquest any, la gran majoria, diria, dels que eren a Montjuïc, que no eren gaires, en uns 200, també van venir de fora. Bé, és la seva data, venen aquí el 12 d'octubre, fan el número i marxen, perquè a més saben que no els hi passarà absolutament res. És a dir, aquesta gent porta com a mínim 3 anys fent proclames a la lluita armada i amenaçant de mort a diverses persones, entre elles el president del govern català, Artur Mas. Vull dir,
i cridaven no Artur Mas, camaradegues. Estem parlant jo del davantal de les 8, que evidentment només faltaria que tothom es pugui manifestar com vulgui i que si hi ha manifestacions l'11 de setembre, doncs hi hagi el 12 d'octubre, hi ha gent que es considera espanyol unionista que diu que millor seria el dia de la Constitució que no un dia com el 12 d'octubre, però en fi, és a dir, tothom es pot manifestar com vulgui des del punt de vista pacífic, és a dir, el que hi ha de passar a la plaça Catalunya de Barcelona només faltaria que es pot fer, només faltaria que no es pogués fer, només faltaria. Ara, el problema és quan hi ha aquestes 200 persones que són sistemàticament repetides a Montjuïc, any rere any, que la justícia no hi actua.
Però aquí també, perdó per l'incís, eh? Hi ha un altre greu problema, que és que mentre tothom es fixa en les 200 persones de Montjuïc, ningú es fixa en les 4 o 5.000 que es van manifestar al centre de Barcelona, a Plaça Catalunya, entre els quals hi havia la Falange Espanyola de les Jons, el Movimiento Social Republicano, que és un partit neonazi, que és el referent d'Alba Daurada de Catalunya, hi havia l'Hermandat d'Antigos Caballeros Legionarios de Barcelona, gent de les Brigades Blanquiazules, és a dir, tota aquesta gent s'estava manifestant ahir a la Plaça Catalunya amb total normalitat, mentre tothom es fixava en l'extrema dreta de Montjuïc, i aquí jo miro de deixar-ho molt clar des de fa molts anys, no tants, des del 2012, que és el primer acte que es fa a la Plaça de Catalunya, que és que hi ha tant... No, de fet, hi ha molta més extrema dreta a la Plaça de Catalunya un 12 d'octubre que no pas a Montjuïc. I, a més, és molt més perillosa. Ahir, per exemple, una de les entitats convocants de Plaça de Catalunya era Som a Temps, una associació que a la seva pàgina web...
Que també
t'hem
posat en el punt de mira, no?
Sí, sí, a mi, a Baltran Cazorla i al Quico, en col·laborador d'aquesta casa. A més, és una entitat presidida per Josep Ramon Bosch, o com a mínim ho era fins fa 8 setmanes que vaig anar a mirar el registre de la Generalitat. És fundada i presidida per aquest senyor. I això és gravíssim. Perquè, a més, agrupa l'extrema dreta més perillosa, intel·lectualment més potent, de Catalunya. És a dir, a mi, si ahir vaig anar a Montjuïc a fer fotos, va ser per garantir la meva seguretat, perquè jo sabia que a la Plaça de Catalunya no estava garantida.
Alejandro, digues, digues.
No, jo vull dir que la manifestació d'ahir de la Plaça Catalunya té res a veure amb les anteriors. I ahir
té molt a veure.
Ni estaven els partits polítics ni estava societat civil catalana.
Correcte. Sí, però és que els partits polítics...
Que jo ahir no vaig estar a Plaça Catalunya, però sí que he estat els anys anteriors i no he vist el que estàs dient tu ara. Sí que és veritat que el de Montjuïc no tiene passe. Sí, em sembla... que s'hauria de prohibir. S'hauria de prohibir directament. O sigui, ja no la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió no hi val tot. Quan ja són moviments d'aquest tipus i amb amenaces. Ara, voler fer veure que el que ha hagut... No dic d'ahir, em callo, perquè penso que el d'ahir estava una mica més descontrolat. Però el que sí que ha passat des de l'any 2012 al Passar Catalunya no té res a veure amb els moviments que està estudiant.
Penso,
perquè jo he estat allà,
No, jo també. Jo, de fet, porto des del 2007 cobrint aquests tipus d'actes. El 2012, per primer cop, s'organitza una manifestació el 12 d'octubre a la Plaça de Catalunya. I és una concentració, més que una manifestació, convocada per totes les entitats que van convocar ahir amb la suma de Partit Popular, Ciutadans i UPyD. Què passa? Que la mateixa organització, entre els quals els organitzadors, i això està documentat en aquest llibre, eren militants de Falange Espanyola de les Jons, la consigna era no portar simbologia. Ahir la consigna es va trencar. Però les mateixes entitats que van convocar ahir, estan convocant a la Plaça de Catalunya des de l'any 2012, incloent-hi el Casal Tramuntana, que l'any passat també estava a l'acte de Societat Civil Catalana. I això és el que jo sempre he dit. No hi ha un cordó sanitari entre l'espanyolisme parlamentari que vol ser democràtic i l'extrema dreta. I això és gravíssim. Jo sóc el primer en defensar que l'unionisme s'ha de manifestar a Catalunya. Ho ha de fer.
I tu creus que hi ha molta gent, per no dir una gran majoria de la gent, que se sent unionista a Catalunya, només faltaria, i que es voldria manifestar civilitzadament i democràticament.
I no amb aquesta gent.
I que per molta gent no hi va precisament perquè sap que es trobarà aquesta gent.
És que és una de les coses que, precisament, aquest llibre dic algú, que l'espanyolisme és un sentiment transversal. Es pot ser espanyolista progressista, d'esquerres... segurament no es consideren espanyolistes o no es consideren nacionalistes.
Sí, digue-li com vulguis, que el nom també és que constitucionalistes, digue-li com vulguis.
Però, evidentment, aquestes manifestacions són un tret que els surt per la culata a ells mateixos, perquè algú que tingui dos dits de front no es anirà a manifestar amb Falange Espanyola a les Jons un 12 d'octubre. És que els primers que hi perden són ells.
Per això hi ha molta gent que diu que canviem el 6 de desembre, clar, el dia de la Constitució. Clar,
és lògic. És lògic.
Però és igual, aniran igual. O sigui, vull dir, aquests aniran...
Tu creus?
Aniran igual.
Sí, van, aquí són. Sí, aquí l'MSR, el 6 de desembre, es manifesta amb una pancarta que diu no a esta Constitució. Per què? Perquè l'espanyolisme té unes diades molt marcades. I de fet, aquí, els primers interessats en canvi això hauria de ser Partit Popular i Ciutadans.
Hi ha gent que ens pregunta si les denúncies que vols fer, la denúncia que vols fer, no la pots portar a Europa.
Jo començaré per portar-la al jutjat de guàrdia o de qui sigui i ja veurem què faig. Clar, no és el primer cop que denuncio aquesta gent. El 2013 jo ho vaig fer, amb amenaces de mort molt bèsties, i han quedat arxivades. I aquí no ha passat res. És a dir, jo també procuraré arribar on pugui. Ho tinc molt clar, ja per una qüestió de dignitat professional, eh? Però vaja, el clima no ajuda, no? Vull dir, avui mateix declaren dues persones per posar urnes al carrer.
No, però el que, no, és que el que deia aquesta cosa tremenda que ara ens estava explicant el Jordi, no? I que ahir a Twitter es veia més de manera molt es plasmava molt clarament. Jo crec que és fruit una mica del que deia abans l'Ismael, no? És a dir, les dues grans crisis, a part de l'econòmica i la social, però que hem viscut darrerament, una és política, no? Que la política ha abdicat, és a dir, quan xoquen legalitat i legitimitat, doncs hi ha d'haver-hi solucions polítiques i el que hi ha és abdicació, i per tant la gent ha perdut la credibilitat amb les institucions, així de manera genèrica. I l'altre és el sentiment d'impunitat, no? Que és tremendo, és a dir, la gent no pot explicar-se per què coses X es condemnen i ha celeritat amb la justícia, etc. I en canvi incidents gravíssims com els que tu estàs descrivint, que estan fora de les regles del joc marcades i acceptades, jo crec que per una enorme majoria de ciutadans, doncs no passa res, no? I aquest sentiment d'impunitat és tremendo, perquè és un sentiment d'indefensió, diguem, personal, davant de tot, no? I aleshores, jo crec que part del que ens està passant, i ara no parlo del cas del tema de Catalunya ni del procés, però que aquí hi ha un moviment de crisi molt més profunda d'això, no? Que és una pèrdua de credibilitat amb la política i amb les institucions de l'estat de dret, entre les que s'inclou la justícia, no? Perquè a tothom li sembla increïble que unes amenaces de mort denunciades des de l'any 2013, tan clares, tan evidents, tan públiques...
Tan destapades.
Exacte, vull dir, tan públiques que la sabem, doncs això sigui impune.
Tenim un problema amb el Codi Penal.
No, és que tenim un problema, Alejandro, tenim uns quants de problemes.
No, amb el Codi Penal no, amb la judicatura, perquè el Codi Penal bé s'aplica a depèn d'aquí.
Bueno, però llavors, que jo no entenc, és que si és veritat que hi ha una... que la llei diu que això no es pot fer, que és que hauria de ser... És que no pot ser que s'arxivi. O sigui, et dono tota la raó. Et dono tota la raó, és que no hi ha més.
Rafael. Bueno, jo no... Clar, arriba un moment que jo no sé què més es pot dir. Estem en un país que fa 3 dies estàvem veient a Televisió Espanyola un programa sobre la bonomia del general Franco com a avi de la nietíssima, no? Vull dir, que això seria una cosa absolutament impensable qualsevol, no sé, Alemanya, sobre Hitler. I aquí, una tele que no ha fet encara un Franco, diguem, històric, o un documental de veritat sobre la repressió de la postguerra, es permeten frivolitzar, diguem, en un espai d'entreteniment amb una figura històrica com aquesta. Bueno, doncs clar, així es van les coses, no? Aquest país no ha donat mai cap importància des de la legalitat, des d'aquestes instàncies de les que ara parlàveu, sobretot des de la judicatura, a tota aquesta simbologia, que és una cosa que a tot el món és perseguida des del primer minut. És a dir, en un país que ha sofert una dictadura, no es pot entendre, diguem, que es pugui frivolitzar, que es pugui lluar sobre el passat sense que hi hagi una actuació radical immediata de la justícia. Bueno, doncs aquí...
No som els únics, Rafael, que a Grècia el partit nazi ha quedat tercer a les eleccions amb tota la simbologia en directe.
Bueno, parlo de França, parlo d'Alemanya, del Regne Unit, parlo de països, diguem, amb els que m'agradaria assimilar-me, no? Vull dir, però és que aquí no hi ha hagut mai un mínim de cura amb totes aquestes coses. I això, clar, és una cosa que s'extén i, per tant, arriba un moment el conjunt de hi ha àmplies capes de la societat que entenen que es pot frivolitzar sobretot, que res és important. I després, a continuació, a més, s'equipara això amb el famós tema del debat des de la política de la superació de la legalitat a partir de plantejaments polítics legítims d'algú que planteja, estic buscant el recolzament de la majoria per superar una realitat. O sigui, això és condemnable. Buscar el recolzament d'una majoria de la ciutadania de Catalunya per superar el marc institucional del que tenim fins ara regint la vida política, això és condemnable, això és penalitzable, bueno, i en canvi subvertir la convivència apel·lant a la violència, apel·lant a l'odi, tot això no té cap importància. Bueno, jo crec que és el món al revés, però vull dir que aquí estem instal·lats des de fa molt de temps, i aquí hi ha grans connivències, com deia el Jordi, i jo crec que són els que es volen moure en fronteres, diguem, els que estan en frontera amb aquests espais són els que han de marcar clarament quins són els límits, perquè si no, no ens en sortirem.
Jordi, vols comentar alguna cosa?
És que encara repasso imatges d'ahir i encara, encara em sobta, no? Per exemple, una de les persones que va sortir d'orador a la plaça de Catalunya, a part de Francisco Caja, conegut per tothom, és el senyor Josep Alsina, vicepresident de Som a Temps, i que de fet va sortir fent declaracions, carxofa de micròfon en mà a Televisió Espanyola o recitant el seu discurs a la plaça de Catalunya, TV3. Aquest senyor és un ex-militant neonazi conegudíssim. Andreu Maiaio, que em sembla que és col·laborador d'aquesta casa, el cita un dels seus llibres i recorda com a la Universitat de Barcelona perseguia estudiants o liderava un grup de cadeneros, que es deia, amb cadenes i pistoles a finals dels 70. Jo mateix he tingut l'oportunitat de parlar amb dos ex-companys d'estudis seus i em relataven aquests fets. Però és que aquest senyor, algú podria dir, no, és que és un... aquells anys ja se sap. No, no, aquest senyor ha continuat militant i avui en dia dirigeix una revista neonàzica, es diu Neil Obstat, i és vicepresident d'una associació presidida pel senyor Josep Ramon Bosch, i aquí no passa res, no? Clar, a mi això em posa la pell de gallina. També em posa la pell de gallina saber que aquest senyor surt als mitjans de comunicació i que ningú es preocupa de saber qui és. A mi, això és absolutament alarmant. Ahir mateix ell feia un tuit amb el banner aquest, amb la meva cara, el Quico Sallés i la Bertran Cazorla, dient que si ens veien que féssim el favor d'impedir deixar-nos fer fotos. Com és possible això? És que a mi és una cosa que em té absolutament escandalitzada.
Ismael.
Jo volia obrir una mica el ventall de les responsabilitats. Ho dic perquè crec que tots estem pensant en el PP a darrere, no? Abans el Jordi parlava d'aquest cordó sanitari que la dreta hauria de separar del feixisme, i és cert, i segurament la responsabilitat primera és d'aquesta dreta hereva del feixisme, o directament feixista en alguns casos, però crec que també hauríem de començar a jutjar i a posar el dit a l'ull en algun relativisme moral o en alguns grisos en els que es mouen molts altres partits. Jo crec, per exemple, a Catalunya vam fer molt bé net amb el que era el feixisme o l'extremisme independentista. Crec que avui a Catalunya és gairebé impossible atemptar en nom de l'independentisme. Crec que en el País Basc cada cop estem en aquest cas. I Espanya no, però no només perquè el PP ho permeti o no ho permeti o tingui cooptat el poder judicial, que sí, sinó perquè hi ha una esquerra o un centre que encara juga aquest relativisme per no perdre aquells vots espanyolistes, no? Llavors, quan hi ha una cosa molt flagrant, sí que surt i condemna a les places i els carrers que encara tenen el nom de Franco i allegats, doncs això condemna, però quan són aquests grisos de, home, si ho diuen potser perdo algun vot perquè això l'Espanya profunda potser... Ostres, jo crec que és aquí on estem realment dessagnant-nos.
Estem permanent pre-campanya, Ismael.
No, però home, la campanya dura 4 anys en aquest país ja. Llavors, a mi em sap molt de greu, és a dir, insisteixo, crec que el PP té molta responsabilitat, però hi ha molts altres partits, per no dir pràcticament tots, que quan estem a la zona dels grisos... juguen a la puta i la Ramoneta i intenten no prendre mal. Jo crec que és aquí on haurien de ser molt més contundents. Ahir mateix, el debat aquest de si les desfilades, si les cabres, si els genocidis... Ostres, què vol dir que la identitat espanyola passi per una sèrie de cànons i si no compregues amb aquests cànons ja ets un antipatriota, ets un anti... Jo crec que aquí és on estem realment dessagnant-nos a poc a poc i potser és on hauríem de prendre una mica més atenció.
Però és que el nacionalisme espanyol està fort, eh? Aviam. Català també, però l'espanyol també.
Graupera.
Aviam, un parell de coses. Primer, que no és veritat que tot el món es condemni o es prohibeixi les manifestacions feixistes. De fet, per exemple, als Estats Units el partit nazi és legal. Les manifestacions de tipus, diguem-ne, feixista, si voleu, són legals. Aquí la llibertat d'expressió, que són molt curosos amb això, es marca justament on ahir, on es va traspassar ahir. És a dir, tu, és legal que tu diguis. Els fotògrafs que fan fotos a manifestacions haurien d'estar morts. Això és legal. El que no pots dir és matem-los.
O, per exemple, Jordi, bon dia. O mostres certa simbologia. Alemanya, per exemple...
Sí, Alemanya sí.
Però
aquí és on vull entrar.
Sí.
Aquí, és on,
on van amb simbologia tapada. Si porten tatuatges, se'ls han de tapar, perquè són 5.000 euros de multa.
Sí, sí, correcte. Però el que no... És a dir, ahir es podia... Era la, o sigui, si hagués estat als Estats Units, hagués estat legal que es digués somio un món en el qual Jordi Borràs tingui el clatell vermell de les hòsties que rep. Això hagués estat legal. El que no és legal és us convido a fer-li clecs al Jordi Borràs. Això dic als Estats Units, eh? A mi, de la declaració d'ahir, també em sorprèn el moment en què diu no li doneu gaire fort, no vull que us detinguin. Vull dir que el feixisme ja no és el que era. Hi ha un punt en el que siguem prudents, no? Però, bueno, hem de valorar si realment volem o no volem que algunes certes manifestacions o certes ideologies feixistes siguin impossibles de defensar en públic o no siguin impossibles de defensar en públic. Jo reconec i confesso que no ho tinc clar. No ho tinc clar. Ara, a Europa, quan creixen aquestes ideologies, en moments de crisi, etc., tothom apel·la, o tothom, cada país recupera alguna part de la seva història. Els països on hi havia nazisme, en els països on hi va haver feixisme, com a zones de França, a Espanya en particular, a Itàlia, i això no és especialment rellevant, perquè això passa tot arreu, sinó que el que és rellevant és com es reacciona davant d'això, quina és la resposta de l'Estat, quin és l'aïllament que fa l'Estat d'això, quin és el reconeixement que es fa d'això. I el problema greu que tenim no és tant que existeixin feixistes, sinó que l'emparament que hi ha d'aquests feixistes, l'absoluta connivència, fins i tot, dels mitjans de televisió públics, de l'aparell judicial quan hi ha un acte com, per exemple, el de Blanquerna, de moments històrics al País Valencià, per exemple, on el feixisme ha acampat com ha volgut. Això sí que és un problema i molt greu que té Espanya. I aquí és on el Jordi Borràs fa una feina que és admirable i que en aquest país no l'estava fent ningú, que és una feina de catalogar quin és el feixisme. Això sí que podem dir, potser els jutjats, no, com passa als Estats Units, no haurien de perseguir, però que el periodisme ho ha de fer, això per descomptat. I cal molt de coratge per fer-ho, perquè no està al centre d'atenció, no estem tots alarmats per la presència del feixisme, no estem tots alerta com passa a Alemanya o com passa a França, que a la mínima que algú traspassa una mica la línia, tota la societat, tots els intel·lectuals ho tenen molt clar, tenen la història molt clara, assenyalen els culpables. Aquí s'ha fet un oblit del feixisme, vam passar la transició amb aquest suposat oblit reconciliatori, que bàsicament va suposar que aquells que eren feixistes van poder fer el que els hi volgués i continuar amb els seus estats de poder, i ara que queden aquests que els pensem marginals, que els pensem que no representen ningú, ningú els hi fa cas. Bé, doncs el Jordi Borràs, que té, diguem-ne, l'art de triomf de ser inoxidable, se'n va a aquests llocs, ho cataloga, ens ho explica, ha fet un llibre magnífic, i aleshores és en el centre de la diana i ens n'adonem que quan tu t'acostes a aquest món, el periodista el que denuncia és el que pateix les conseqüències. No tinc conclusió a aquest argument, eh? només és felicitar el Jordi i dir-li, tio, estem amb tu, vull dir que gràcies.
Merci a tu.
Val, són les 9:28 minuts, un moment, sisplau. Té l'art del triomf de ser inoxidable.
Sí.
Déu-n'hi-do, això, eh? Déu-n'hi-do. Què vols? Estem en directe, eh, Rocío, encara? No, si vols dir alguna cosa, no tapis el micro, et sentiré igual, no et preocupis.
Volia fer unes preguntes al Jordi.
L'art de triomf és gender.
Ja. No tapis el micro, perquè això me'n recordarà un metge que un dia va venir al programa, un metge, que va trucar uns oients, trucaven els oients, i en lloc de, per escoltar, en lloc de posar-se els auriculars, va posar l'orella davant del micro i sortia sol.
Home,
Jordi. Doncs no és això. Però ella tapa, és a dir, acarona l'esponja del micròfon, com dient, no se sent, i ara estic acaronant l'esponja del micròfon i, efectivament,
no,
se sent exactament
dir,
igual.
Anava a dir una paraulota, en plan, ostres, en fi, no la repetiré amb veu alta, i per això m'he tapat
el micro,
inútilment, veig.
Consti que la metàfora de l'art de triomf és neutral en termes de gènere.
Ja.
L'art de triomf en tenim tots.
Efectivament. Mira, els xiulets de 9:45. Hola, Noemí.
Hola, com ha anat el pont?
Fatal, com sempre.
Ara al Corte Inglés tenen les darreres novetats en perfumeria, cosmètica i parafarmàcia de les marques
cosmètica
més exclusives.
Passa
i amb el 20% de regal per properes compres fins al 25 d'octubre. A més, també per homes, al Corte Inglés tenen les darreres novetats en fragàncies, cura de la cara i del cos de les millors marques. Del 2 al 18 d'octubre, secrets de bellesa només al Corte Inglés. I no us quedeu sense entrades del concert solidari pels refugiats d'aquest divendres a 8:45 del vespre. Tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. És amb el suport del Cort Inglés i Càritas. L'Escolania de Montserrat ens oferirà aquesta actuació. Ja podeu aconseguir les entrades a les taquilles de venda d'entrades del Cort Inglés. I seguim amb música. Pablo Alborán, El Barrio, Madonna, Foo Fighters, tots ells vindran a Catalunya per presentar els seus últims treballs. Aconseguiu entrades per qualsevol d'aquests concerts a les taquilles de venda d'entrades del Cort Inglés. Més informació a elcortingles.es. Per part meva, res més. Seguiu-nos al Facebook. Adeu.
Estem junts tot el dia, braç a braç. Compartim hores, cafès, confidències. Suposo que no és tan estrany sentir alguna cosa per algú de la feina, no?
Manel, és una furgoneta.
Doncs ella ho entén perfectament. Gamma de vehicles comercials Opel. El company que necessites. Ara, el teu combo Vivaro, Movano o CaixaBank des de 9.900 euros.
Despertant-te. Esmorzant. Passejant. Comprant. Celebrant. Conduint. Vius connectat. Conduint. Desconnecta. Evita les distraccions. Milers d'accidents de trànsit són provocats per l'ús de mòbils, GPS i aparells de ràdio. Generalitat de Catalunya.
Hola! Quin fred que fa al carrer i que bé s'està a caseta.
Gaudeix de la calor intel·ligent en la teva llar amb els 16 Smile de Bailant. Caldera de condensació i termostat wifi des de només 1,4 euros dia. Inclou la instal·lació i posada en marxa. Entra a sensaciones.bailant.es, escull el teu set Smile i consulta amb el teu instal·lador. Millor amb un somriure. Millor amb Bailant.
Seguim amb els quads. 3, 4, 5, 5. Sinking, sinking, sinking.
Entrenadora.
Estàs sinking en les ofertes sinking de Hyundai. I és que et quedaràs pensant en sink més que mai. Perquè al sinking de sempre li afegim fins a 5.000 euros de descompte i no pagues fins d'aquí a 5 mesos. Només del 5 al 25 d'octubre. Hyundai. Consulta condicions a Hyundai.es.
Això és el que se sent quan et lleves un dia al matí i t'adones que era possible no ensopegar amb les sabates.
Per això només fins al 29 d'octubre vine a Ikea i endut a un 10% en targeta promocional comprant qualsevol armari. El millor dormitori del món t'espera a casa teva 365 dies. Més informació a Ikea.es.
Diuen que durant la Halloween de PortAventura passen fets inexplicables.
Què dius?
Del 26 de setembre al 15 de novembre viu el Halloween terroríficament divertit de PortAventura. I amb cada etiqueta promocional d'Estrella Damm aconsegueix 2 euros de descompte en la teva entrada fins a un màxim de 20 euros. Avisa els espectadors. Aquests són els 3 passos més eficients per veure la nova edició de Sinergia. 1. Entreu a cine.gasnaturalfenosa.es i mireu els curts d'Isabel Coixet, Santiago Segura i Paco León. 2. Prepareu-vos per riure molt. 3. Apagueu els llums i gaudiu del millor cinema. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
A Secreción estem per ajudar-lo.
902 40 60 66.
Assessorament laboral, jurídic, comptable fiscal, cobrament d'impagats. Secreción
902 40 60 66.
Secreción és la solució.
A Carrefour tot compta. Per això hi tens supergangues del dia, com 2 conills sencers a un preu irrepetible, 7 euros. Només avui.
El perquè de tot plegat.
Ha de marxar d'aquí 3 minuts el Jordi Borràs. De seguida vaig a la unitat mòbil de RAC1 al passeig Lluís Companys de Barcelona. Però abans, gràcies a molts oients, molts, al Ramon... És que els vull dir tots els que ens han enviat missatges perquè ho hem investigat i efectivament tenen raó tots, entre altres coses perquè ho estan patint. L'Albert, el Benjamín, el Lluís, l'Alejandro, l'Aina, que ens han enviat missatges a través del Twitter dient que un AVE que va de Barcelona a Madrid ha estat fet tornar cap a Sants i hem pensat, ai mare, ai que se'n tornem-hi. Bé, sabeu que quan de nou us hem explicat que Protecció Civil manté activat el pla PlaSecCat per la fuita d'un producte corrosiu no tòxic a una empresa de Castellbisbal, al Vallès Occidental. Han evacuat els treballadors de l'empresa, els treballadors de les empreses properes del polígon Can Estapé estan confinats, s'hi impedeix l'entrada, però aquest incident també afecta dues línies de Rodalies i la del TGV. La R4 i la R8 han interromput el servei entre Molins i Castellbisbal, però és que el TGV està tallat entre Sants i el Camp de Tarragona. Pel que sabem, hi ha dos combois afectats compresos en aquesta zona entre Barcelona i Tarragona. No hi ha servei alternatiu per carretera perquè està prohibit circular per aquesta zona. Diversos usuaris del TGV que havien sortit de Barcelona cap a Madrid a les 9 ens informen que aquest trajecte està tornant novament cap a Sants. Quan portava un quart d'hora de trajecte, el comboi ha hagut de girar cua. Sant Tornem-hi, vinga. Sant Tornem-hi. En fi, 10:45. Abans del micròfon tancar li preguntàvem a en Jordi... Has parlat amb la policia o amb els Mossos per garantir-te la seguretat o no?
En el seu moment hi vaig parlar el 2013, quan va treure diferents amenaces de mort. Van ser molt diligents, però, clar, si hi ha un topall a la justícia, doncs passa el que passa. També per altres vegades me n'he trobat, també us ho deia, no?, a manifestacions que m'han dit que feia provocant i que fes el favor de marxar. No? Bueno, algun agent uniformat va considerar que fer fotos i garantir el meu dret a cobrir una informació doncs era provocar, no? Bé, evidentment hi ha de tot a la vinya del senyor, no?
Els Mossos què t'han dit?
En el seu moment, doncs, hi vaig parlar i em van dir quina mena de precaucions havia de tenir i miro de seguir-les des de llavors. Però repeteixo, aquí tenim un problema, hi ha un topall amb la judicatura. Si allò es va arxivar, que a més, l'arxivament d'aquella denúncia, on hi havia una trentena de persones que m'amenaçaven de mort a través de diferents canals, es va arxivar i encara estic esperant que se'n comuniqui de manera oficial, perquè allò se'n va comunicar de sota mà, doncs és que tenim un problema greu, no?
Escolta'm, acabo. Quanta gent ja de l'ultradreta a Catalunya?
És molt difícil, molt, molt difícil de determinar, perquè hi ha aquella extrema dreta més visible, la de Montjuïc, la de Caprapat, pedaços, samarretes, tal, que aquests crec que els podríem xifrar amb uns 500, no?, de més visibles, del sector molt més radicalitzat, estèticament parlant. Però és que a mi el que em preocupa, repeteixo, és aquella extrema dreta que va deixar els bats de béisbol i que avui en dia va amb traje i corbata. Aquesta és l'extrema dreta que jo trobo que és el gran perill de la societat. És el gran perill, perquè, per començar, intel·lectualment és molt més potent. Em refereixo, per exemple, a associacions com Som a Temps, que, sense cap mena de dubte, és una associació d'extrema dreta, fins i tot considerada així per Mossos d'Esquadra, així ho va dir un diputat d'Iniciativa en sessió parlamentària. Aquests és molt difícil de determinar quan són, quanta gent arrosseguen. No? És allò que et deia abans. Jo ahir, per garantir la meva seguretat, vaig preferir anar amb els energúmens a Montjuïc que a Plaça de Catalunya.
Anem, sisplau, Jordi, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui aquí al Mont Racó. Molta sort. Estem amb tu,
Gràcies a vosaltres per donar-me veu.